Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Passen de les 11 del matí, és l'hora de l'anàlisi esportiva. Ja sabeu que ens agrada un cop a la setmana, i això ho fem els divendres a aquesta hora. Ens agrada parlar de futbol, ens agrada parlar del Barça, de les coses que passen, perquè cada dia en parlem de futbol, del bo i el dolent que passa en aquest circ que moltes vegades hem dit. Molt bon dia, Jesús Galindo.
Bon dia.
Manel Delgado, bon dia.
Bon dia, Carme.
Josep Maria Planas, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Alineació al complet, les baixes són baixes justificades, o sigui que de moment res a dir. Per cert que avui hi ha les eleccions a la presidència de la FIFA, que jo no sé si és per tenir esperança pel fet que Joseph Blatter ja queda en un racó, i per tant el relleu, sàvia nova, en teoria, ha de donar motius per a l'esperança, o bé penseu que això serà una mica més del mateix?
Sí, ens veiem a les cares, perquè això del relleu, a mi, el relleu de tota aquesta gent, sigui gent que ja està dins,
que
són vicepresidents, que són no sé què, que són no sé quantos, i que han sigut partícips del que és el món aquest de la FIFA, que només és una màquina de fer calés, i que d'uns que els preocupa és anar a fer calés, i munta les competicions amb la funció de fer calés, no sé en quin destí, perquè tampoc no sé ben bé on van exactament aquests calés.
Ell sí.
No, però és veritat, vull dir,
a casa de l'un, de l'altre, de l'altre, de l'altre.
Les ampliacions del Mundial, que bueno, que havia l'oferta, no sé qui va ser d'aquests candidats, que feia l'oferta de pujar-lo a 42, em sembla.
40.
O 40. Yeah. És una bestiesa. És una bestiesa, perquè abans et trobes en partits amb un Mundial, amb 8-0, 9-0, 10-0, que en un Mundial, o en una fase final d'un Mundial, tindria que estar prohibit un partit així.
Aquests que es presenten...
No me'n fio de cap.
Crec que guanyarà el de Bahrein, perquè la raó és que
té més peles.
Té més vots. Té tot l'apoyo de la part asiàtica, la part africana, que sumen més vots que la part europea, cosa que és inaudit, no?, que l'europea i que la sud-americana. Vull dir,
és
inaudit.
Però un petit incís, sí. I no veus relació al tindre el que té més peles amb tindre més vots, també?
No,
veient com funciona la FIFA, no, amb les compres de tot?
No, en aquest cas jo diria que no, perquè ells...
Promeses.
Això és com la Eurovision, perquè m'entenguis. Va per blocs.
Sí, no, sí.
El que vota a Rússia no votarà a Anglaterra, com a Eurovision. Per tant, vull dir, aquí s'han fet unes camarilles, el que és Àsia, Orient Mitjà i Àfrica. I, en canvi, l'Infantino pues, té més apoyo de que és Europa i Sud-amèrica. Per tant, vull dir que jo crec que...
Però entre aquests hi ha les federacions de que tu me'n dones 100, aquest me'n dona 75,
sí,
me'n vaig amb el de 100.
Sí, però tenen en compte que les federacions...
No dic de compra, de promeses...
Les federacions més dèbils són les africanes i les asiàtiques.
Que són les més nombroses.
Ah, ja està.
I aquest és el que té més pes.
Ai, doncs per això et dic que... Tot va per blocs. De totes maneres, jo he estat mirant el que promet cada un o que presenta cada un i no se surt de mare en quant al que seria interessant, el repartiment de beneficis a les seleccions, a les assegurances dels jugadors que realment són els que estan allà. Després hi ha tres més, un francès, un...
Soci del Barça.
Sí,
és soci del Barça, el francès, sí, Champagne,
el Champagne.
Jérôme Champagne.
Sí, pues, aquest, sí, però aquests altres tres estan de comparsa totalment. Vull dir, l'Infantino i aquests són els que... A mi cau molt bé l'Infantino.
Home, treia bé les boletes, no?
Sí, les
boles
calentes.
Les boles sap treure molt bé, sí. Sí, si té la mà calenta, la mà freda...
No sabem si la resta de coses la farà igual.
Jo soc molt desconfiat, i de tots aquests, els veig tots del mateix patronatge.
El Villar, que, bueno, està molt per l'Infantino, també deixarà el càrrec de vicepresident, segurament. Per mi hi haurà una renovació de càrrecs dintre del que és la cúpula pro-Blatter, hi haurà una neteja, i el Villar serà un dels que caurà ràpidament.
Però la renovació, sí, la renovació al món del futbol a aquest nivell, a nivell d'entitats i així, es tindria que fer, però que surtin figures noves, gent de futbol, de sí, tota la vida, figures noves, però que no hagin estat implicats dins d'aquest món.
Però figures noves, l'única que havia, i Dios nos coja confesado, era el nostre amic Figo, i llavors es toca Fuga.
Sí, no, però és igual, per tant, a part que sigui amic això, però és el que
enemic,
necessita el futbol. Digue-li Figo,
Fuego amigo.
Digue-li Figo, digue-li un altre qualsevol altre nom.
Però que jo crec que falten... A veure, aquesta gent que es presenta tenen molts calés tots. I altres coses que no han estat involucrats en el món del futbol directament. Són més directius que exjugadors, que exdeportius. Per tant, en tindrem uns quants anys encara, eh?
Veient una mica el perfil dels candidats, si el favorit és el senyor aquest de Bahrein, el Salam bin Ibrahim, tots sabem la immensa tradició futbolística de Bahrein, o la no menys magnífica tradició futbolística de Jordània o de Sud-àfrica, pues, bueno, dona una mica la idea de mans de qui estem. I dic estem perquè estem, perquè aquesta gent modera i modula les competicions a nivell internacional, i els seus tentacles de poder arriben a tot arreu. Arriben al camp més petit del poble més petit del nostre país, perquè al final és tot una associació d'associacions. Al final les federacions és això, són entitats privades que tenen més o menys un control públic, però que al final són entitats privades, i aquests són els capos realment del futbol mundial.
Sí, sí.
Poca broma. Alguns...
Capos, camarilles... No farem...
Lamentablement és el que s'han guanyat a pols. Que ara diguem que són els capos i fem servir aquest substantiu, és perquè s'ho han guanyat a pols. El Blatter i companyia. O sigui, i a mi, sentint-ho molt, em sembla molt poc higiènic que un càrrec de responsabilitat, el que sigui, de l'àmbit que sigui, a nivell polític o a nivell sindicat o a nivell ajuntament o a nivell de federació esportiva, hi hagi un senyor que fa 29 anys que hi és. Escolta, aquí alguna cosa no funciona. No funciona, perquè no és normal.
No.
I si això és normal, doncs, bueno, escolta, acceptem Pulpo com a animal de companyia.
Sí, sí. O
Villar com a president de la federació.
Que continuï 29 anys més.
Però Villar ha fet coses bones i ha sortit del món del futbol directament. Ha sigut un jugador d'una certa rellevància.
Més que coses bones.
Al començament sí. Sí, el que passa que no es pot la gent perpetuar els càrrecs que es perpetuen.
Però és que acaba sent tòxic al final.
Al Villar, 4 anys, 8 anys, hauríem parlat d'un gran president, jo crec. Jo crec que hauríem parlat d'un gran president.
Quants anys fa que hi és?
29. Clar, 29 anys.
Jo tenia cabell quan va començar. Sí, home.
Te'n queda una mica encara.
I acné, tenia acné. I encara està allà. No, i al final això... Que per pura lògica d'organitzacions tan poderoses, perquè al final tenen molt de poder, eh? Aquesta gent...
Tenen les seves pròpies lleis i els seus propis jutges.
Hombre, i tenen...
I no te'n pots anar a la legislació civil,
I mouen uns recursos molt importants.
Brutal.
I, a més, estan en l'esport d'esports, que tenen una rellevància mundial. Llavors, jo crec que s'hauria... Ja que serà més... El president de la FIFA serà més conegut que el president del 95% dels països del món.
O de la ONU.
Del 95% dels països del món no sabrem el nom del president, i en canvi sabrem el nom del president de la FIFA. Sí. Llavors, ja que tenen aquesta rellevància, com a mínim se'ls ha d'exigir com a la mujer del César, tu, que sigui, saps allò...
Sí. Que ho sigui, però... Que ho sembli, però que també ho sigui.
Que ho
no?
sigui i que ho sembli, les dues coses.
I després, que el que a mi em fa coses, això dels relleus aquests, que són gent de dins, vull dir, relleu de la Federació Espanyola de Futbol, qui es postula? Jorge Pérez, que és vicepresident, fa 20 anys, 29 anys també deu fer castell.
Sí, sí.
Clar, a veure, quin relleu pot fer aquest home?
Cap.
Si tu has sigut la mà executora del president durant 29 anys.
Cap.
Si has fet això és perquè estaves d'acord amb això. Ara, de cop i volta, què dius?
Però que tot això acostuma a passar així a tot arreu. No. Gent nova que arribi i que no hagi tingut cap mena de relació.
Política,
sí, però fixa que quin matís tan important. Dels candidats no hi ha cap que sigui un jugador, exjugador,
no.
O que sigui un exentrenador, o que sigui una ex...
Vinculat directament al futbol.
O sigui, un corrent del futbol.
No n'hi ha. En canvi, per postular-se a director esportiu, per postular-se a entrenador, qualsevol jugador de certa rellevància, ja ho té. Vull dir, Raúl demà podria entrar en primera divisió. Raúl. Sí. Per dir un que no, encara no ha dit que ho serà, però el dia que vulgui ser, immediatament serà entrenador d'un equip de primera divisió d'una lliga major, d'una lliga important, no de la lliga de El Salvador, com ens toca a molts, sinó una figura. En canvi, per llocs de responsabilitat i de management a nivell de futbol mundial, ni un. Ni un.
Home, gent amb poder econòmic.
A Figo se l'ha... I Figo era una figura.
Sí, sí.
Ha jugat al Madrid, ha jugat al Barça, internacional en Portugal, una figura... Pues l'han anat apartant perquè no convé que la gent del futbol... El que convé és que siguin aquests...
L'últim, que sapiguem, amb aquest perfil, Platini.
30 anys, també.
Sí.
També, a veure, també s'ha donat una situació en el món del futbol que jo crec que això està canviant, i això és l'esperança que pugui canviar amb els anys, és de que, a veure, per desgràcia, la preparació dels futbolistes que arribaven lluny, preparació cultural, econòmica, era molt limitada, en la majoria dels casos.
Uh-huh.
Ara, molts futbolistes, paral·lelament, tenen una vida, i tenen uns estudis, i tenen una preparació, que això pot portar que hi hagi un canvi regeneracional a nivell d'entitats, de deixances, de gent que s'hi posi, vull dir, de jugadors que s'hi posin.
Tant de bo.
Botreguenyos n'hi ha pocs,
sí.
Amb un nivell cultural alt i una preparació d'estudis i tot això. Jo voldria que al món del futbol haguessin eleccions a la presidència de la federació i sortís el senyor Botreguenyo i digués, jo em vull presentar, que és un home de futbol.
Però tu veus el Botreguenyo?
La preparació la té.
La preparació sí, però no. La seva manera de ser
és impossible. He dit perquè és
ja,
exemple
ja.
Per conèixer un model.
Que, sí. Està, que és sí, una persona sí. Preparada, sí, que està sí. Capacitada.
Però no crec ni que els propis jugadors
jo voldria,
vulguin entrar en aquest joc. Perquè amb ells això ja se'ls fa molt gran, home. És molt...
Però se'ls fa molt gran perquè...
Han estat tota la vida supeditats els 35 primers anys de la seva vida. Normalment estan supeditats a que els diguin ara fes bé. Llavors, d'aquests que surtin amb molta personalitat, amb molta independència familiar, per poder accedir a un càrrec així, no n'hi ha tants.
No, jo no dic que n'hi hagi molts, per desgràcia, per això, perquè durant una etapa, el món del futbol, la preparació... esportiva molt bona, però cultural mínima.
No, i qui mínima. Diu, no cal que siguin jugadors, han de ser, poden ser i poden ser àrbitres. Sí.
O àrbitres, exacte, gent del futbol.
Colina, per exemple,
un altre personatge preparat per dir, puc presentar una selecció sobre la presidència, es pot estar d'acord amb mi o no, Fernando Sanz, el fill de l'expresident del Madrid i que ha estat president del Màlaga i que té un currículum a aquest nivell i que ha fet la feina bé, la que ha fet. Deixem a part les màfies de familiars i això no. Que hi ha gent que jo crec que podria assumir aquesta responsabilitat de dir, escolta, posem-hi gent de futbol, fem un equip de gent de futbol i posem-hi.
Preguntes això, llavors jo me'n vaig al Guardiola.
O Guardiola, exacte. No, sí. No. Jo, a veure, m'han sortit dos madridistes
perquè són d'aquestes entitats. N'hi ha pocs que puguin
arribar. Però a mi m'agradaria que s'ajuntessin 4 o 5 d'aquests i diguessin, anem a fer una candidatura sèria, anem a muntar això, gent de futbol.
Sí, però això ha de ser el que tu dius. 3 o 4 que s'uneixin i anem a fer un conjunt de gent que sapiguem que podem fer-ho i que tinguem un renom de que tothom al món els coneixi.
Clar, i gent del futbol al front, i després ja et buscaràs a un economista perquè et porti la part econòmica
i a un
abogat perquè et porti la qüestió judicial i coses així. Ja tu buscaràs això.
No, però jo la reflexió és això, quina experiència a nivell de futbol, de gestió de futbol, de coneixement real del món del futbol, no del futbol que coneixem tots a nivell d'aficionats, sinó una mica les entranyes de la gestió del futbol, pot tenir un senyor que viu a Bahrein.
No,
Bahrein no jugarà a futbol.
Però igual, el perfil
Falcons,
que estem parlant són gent que està pensant en el negoci, o sigui, en allò com si fos una empresa.
Més a l'Infantino que el de Bahrein.
Sí, exacte. Però a veure, però ja no anem a aquests nivells. Anem a nivells. Comitè de competició.
Sí, bueno.
A mi és un dels estaments que m'agrada molt del futbol. Comitè de competició. Busquen juristes. A veure, d'acord que busquis juristes, però posa algú que sàpiga de futbol.
Que
posa algú que sàpiga si aquesta patada és intencionada o no és intencionada.
I que no tingui 80 anys.
Exacte. que sàpiga perquè ha rebut ell patades sí, i sap quan una patada és perquè estan jugant fort i et ve i l'altra patada és perquè va amb tota la mala llet
tot,
i tota la fort.
Amb tota la intenció, està clar.
Clar, vull dir, posa gent que en sàpiga, que ho hagi viscut.
Bé, doncs anem a parlar de puntades de peu, però la pilota, no el rival. És a dir, que anem a parlar de futbol i de la pròxima jornada de Lliga. Avui repassava el calendari, més que res, per saber les jornades que falten perquè s'acabi el campionat. I queden 12 partits, sense comptar aquesta jornada. Clar, la diferència que hi ha de punts entre el Barça i l'Atlético són 8 punts. Amb el Real Madrid són 9. No són gaires, però veient la dinàmica dels perseguidors,
la cosa no... I no mirant la dinàmica dels perseguidors, no.
La dinàmica del primer.
La dinàmica del que va primer.
Bueno, clar, però...
És que...
A veure, jo... que et juga una mica més malament et guanya 0-2.
Sí.
La Lliga està ja finiquitada?
No. No. La Lliga no està finiquitada. Són... A veure... I cada jornada que passi serà un 5% més de possibilitats. En aquest moment el Barcelona té un 70%. Falten 13 jornades amb la d'aquesta setmana, si no recordo malament.
Sí, 13 amb aquesta.
El Barcelona porta un coixí de punts, però amb l'Atlètic de Madrid són 3 partits, suposant que l'Atlètic de Madrid guanyés tot. Són 3 partits que té la diferència. Però... A Barcelona, imagina't que l'Atlètic de Madrid guanya el Real Madrid aquesta setmana, que no seria res d'estranyar, tampoc. Que jo dic que serà un empat, però bueno, potser que l'Atlètic de Madrid. A Barcelona li surt un partit malament amb el Sevilla i Palma. Són 2 partits, cuidadito, ja hi som una altra vegada tots. O sigui, que no... Jo he vist el València del Benítez amb 8 punts de diferència a guanyar una Lliga. Jo, fins que no quedin 10 jornades, que és el nostre amic Pitón y Sopito, que va morir aquest any,
poc, sí.
Que sempre l'acertava, però fins que no hi ha 10 jornades. Si a les 10 jornades el Barcelona ja porta 8 punts de diferència, llavors sí. Llavors està amb un 95%, perquè també poden passar moltes coses, no? Tots hem vist els sequestres de Quini, sí. Les patades a Maradona... Sí, sí, jo soc tribunero, tio! Però la realitat és aquesta.
No, ja
la realitat és aquesta.
Fas una anàlisi de, primer, de prudència, que això és molt intel·ligent, perquè el més butxurnos que pot haver a la vida és anar de sobrat i després que et pintin la cara, no? I llavors, és, la prudència sempre...
És l'edat, també, que tinc.
Va, clar, no,
que les simpatides a tot el cul.
La prudència està molt bé, però el que és evident és que... tal qual es veuen els equips, les dinàmiques, que resulta que el dia que el Barça no juga bé i no té el dia inspirat, tot i així genera 7-8 ocasions de gol i guanya, diria, no sobrat, però allò amb escreix, perquè allò de les Palmes, que em perdonin els senyors periodistes, però que les Palmes pugui haver tingut remotament la possibilitat d'empatar és quan van 2-1 i falten 3 minuts i xuten a 35 metres de la porteria. Sí, per favor,
sí, per favor. Però pot vindre un penalti, un córner,
sí,
un rebot.
Pot caure un llamp i matar el porter. Per poder pot passar tot.
Però és que el futbol és futbol, com deia el Benjamin Boscov. Futbol és futbol.
Sí que és veritat que, a veure, que la Lliga no està tancada, no. Que en 13 jornades i pot haver-hi una
dinàmica.
No, més que agradable que un canvi de tendències, el Griezmann mateix, quants partits porta sense marcar? Influeix molt l'Atlètic de Madrid. Pues el Griezmann, només que no hagués deixat de marcar, l'Atlètic de Madrid no el tindríem a 8 punts.
No, ja, d'acord, però jo crec que es té que mirar la vessant positiva. La vessant positiva
és molt del Barça.
A veure, exacte.
Soc patidor tribunero.
Mantindre aquest avantatge de 8 punts, pot ser 6, pot ser 12, no ho sé. Però, a veure... és un avantatge molt substancial.
Sí, és un coixí, és un coixí.
És un avantatge que en unes circumstàncies normal, mitjanes, una mica dolentes, una mica, no dic molt dolentes o així, és insalvable. Mm. Perquè, clar, has de perdre tu, però també tenen que guanyar els altres.
Sí.
I els altres tampoc estan per guanyar-ho tot.
Sort tenim de Can a Barcelona, d'entrenador, tenim el senyor Luis Enrique, que és dels que... posa els pèls damunt de la taula. Sí. Perquè tenint el Tato Martino seria una altra història,
No ho sé.
No estic d'acord, veus? Bueno, és que jo era molt Tata Martino.
Sí, bueno, però el Tata Martino, se sentava allà a la banqueta i tu veies que el Barcelona anava...
A mi em semblava un bon home.
El Tata Martino...
Sí, era dues vegades bo.
No, el Tata Martino va tindre el problema de que va caure el Barça després del Guardiola.
Sí, clar.
Va caure el Barça després del Guardiola. Llavors tot era comparable amb el Guardiola. El Tata Martino, quan va arribar al Barça, i aquest és un debat que aquí mateix l'hem tingut, ell va intentar introduir coses noves. Sí. El Barça va començar a jugar i a fer, a part del joc que feien del tiqui-taca, hi havia partits que es complicaven i feia contracops, hi havia partits que pujaven per banda i feia diferents versions que un tècnic segurament en sap més que jo d'aquestes coses. Però jo li veia que dius, ostres, veig alternatives que no les veia jo amb el Guardiola. El Guardiola ho feien molt bé, però feien allò.
Però tenien uns jugadors, i el Tato Martínez va començar a dir un altre, i el Luis Enrique, si fa aquests contraatacs, és perquè té la tripleta davant.
Però
si
li va no canviar. Fer, però és que cada vegada que el Tato Martínez, jo recordo un partit amb el Rayo, que no sé si va
guanyar, el Rayo,
6-0 o 0-6, o no sé què, una barbaritat de gols.
Que no va tindre la possessió de la pilota.
Exacte, li van caure pals.
Sí. Se'l menjaven.
Que jo sentia vergonya de que hi haguessin companys
però,
de feina, de que
però
això.
El Tata Martino no tenia la personalitat que té Luis Enrique. Luis Enrique va dir dos parrafades i van dir, escolti, això és així.
No la tenia, però és que no ho van deixar, és que el van matxacar des del
primer dia.
També,
i no ho va fer tan malament.
També no. El Rijkaard no tenia personalitat i va guanyar lligues i va canviar la tendència.
Va perdre una lliga el Tata Martino per culpa d'un gol mal anul·lat. Mira, així de clar.
Exacte, vull dir que...
Mira que...
Vull dir que jo crec que el Tata Martino se l'ha tractat molt injustament. Molt injustament, a nivell de crítiques cap a ell i així, que no l'han deixat treballar.
És la personalitat que té un...
Si el Tata Martino hagués tingut continuïtat al Barça, jo estic segur que li haguessin deixat de dir no, tu fes el que vulguis i renova el que vulguis i així, i estic segur que el Tata Martino hauria triomfat.
Els patidors com el Josep Maria han d'estar molt més pendents de que les dones de Neymar, Suárez i Messi continuïn portant-se també.
És importantíssim.
Perquè la clau són les dones, no
sí,
són
sí,
ells.
Sí, sí, sí.
Els gols qui els fa.
Clar, han d'estar. Bueno, els fareix, però perquè hi ha tanta bon rotllo, no? Que no se li cremi la truita a la que convidi els altres, perquè si no estarem morts.
Imagina't una truita cremada.
Exacte.
O mate que surti malament.
O coses d'aquestes, perquè futbolísticament, sincerament, a més, jo porto dient des de que va començar a Luis Enrique, que m'agrada molt aquesta nova versió, és una versió millorada, actualitzada i amb més recursos, amb més registres de l'actual Barça. Un equip que juga a tenir la pilota, com el Bayern, el partit de l'altre dia, per exemple, amb unes possessions brutals, se sent confortable amb la pilota. Un equip que juga a la contra se sent confortable amb l'espai. Un equip que té la pilota i se sent confortable i, a més, quan no la té, amb l'espai també se sent confortable, és imparable.
És
imparable. I és la realitat. I ho estem veient. A res que puja una mica l'autoexigència dels jugadors del Barça quan es troben amb un Emirates, amb un escenari on diuen que avui toca, avui toca. I ho sento, però és que és així. Sí. I no és del Barça, ni ser de l'Espanyol, ni ser del Madrid. No. És, senzillament, una opinió estrictament intentant ser el més equànim possible. Per tant, a un equip així, escolta, li ha de passar un accident. Un accident sí, que en el món del futbol sí, pot passar sempre.
Sí.
Una lesió o qualsevol cosa d'aquestes, no? Però si no, el candidat, l'únic candidat per la Lliga és el Barça, només la pot perdre.
Sí. Menys normal, sí.
La pot perdre només el Barça, això et sento d'acord.
Ja està, això és
però
evident.
És que pot, jo, fins a les 10 jornades últimes, no dic que endavant.
A mi em pot tocar la loteria.
Ojalà.
És que, endavant, no? Que fusta, però, saps, hi ha una possibilitat, sí, però el normal és... En contra qui juga aquesta setmana el Barça? A casa.
Sevilla.
Ha de fer un gran partit al Sevilla i trobar-se amb una sèrie de casualitats perquè sigui plausible pensar que guanyarà el Camp Nou.
A veure, i que el Sevilla t'empata o així, tampoc és dels partits que tampoc significa dir, ostres...
No, però
no
pot passar, m'entens?
Jo crec que amb aquest Barça no li passa res.
No. El perill d'aquest Barça, i els jugadors, i l'entrenador, i el cos tècnic ho saben, és l'entorn.
Ah, no, clar.
Perquè, com que som tan de màxims, a res que tinguin un mal resultat, a l'entorn es fot nerviós i comencen a caure crítiques, a vegades fora de mida, perquè van empatar contra el Depor. Oh, escolta, l'endemà, hòstia, que estan cansats, que ja tal... Però escolta, què passa?
Però pel bo i pel dolent és molt extremista.
Clar, i quan juguen bé, diu, és el millor... Bueno, sí, clar, però una mica al punt de mesura, però és que realment tenint els jugadors que té, en el moment de forma en el que estan, veient com juguen, veient les solucions que tenen per dintre, per fora, per bandes, a pilota aturada,
tenen unes alternatives
a nivell defensiu. Jo, a mi m'encanta com està defensant aquest equip, m'encanta.
Tu trobes que la defensa és una bona defensa? A veure,
jo crec que
no
sí.
Ho he dit bé, els suplents de la defensa poden marcar un moment determinat. El Piqué no està. aquest partit. No juga perquè està sancionat. Yeah. Molt bé. Aquí posaràs el Mathieu, el Vermaelen, el Mascherano a la dreta.
Està jugant més
el Bartra, que no juga ni a futbolín.
Està jugant més Mathieu.
Ah, vull dir, i el Mathieu et dona seguretat? A mi no m'han donat cap, la veritat. Vull dir, no m'han donat
cap. Mira, la meva dona, la Cristina, que és més del Barça que tu, esteu allà, allà.
Sí?
Sí, esteu allà, allà.
Haurem de conèixer-la.
T'ho juro, el dia que vulguis. Doncs pues, el Mathieu no pot. Ella pregunta quan surt l'alineació, juga Mathieu?
Sí.
De debò, eh? No em pregunta si juga Messi o si juga Mathieu, perquè no li ha entrat.
No quadra, és que no...
A veure, no li ha entrat, però no és un mal jugador.
És un jugador que mai saps el partit que farà.
Exacte, i això amb un defensa no pot ser.
Perquè el Mathieu
fa grans partits, però després et fa coses a vegades que dius...
Fa grans ratos d'alguns partits, no grans partits. Fa alguns ratos de partits.
Pues,
I llavors, això és el que a mi em fa por, que ara no està el Piqué, bueno, molt bé, no està el Piqué, aquí posem el Sevilla, tampoc és res de l'altre món atacant, tampoc és res de l'altre món, sí. Però el Sevilla, però té una sèrie de jugadors que són perillosos. A mi és que no em dona...
Ameiro és molt bon jugador.
No em dona... No em dona...
Ets un culer tradicional.
Sí, sí.
És la llibre.
Això és abans.
És que a mi no em dona confiança.
I se'n van 5 minuts abans d'acabar el partit.
És que no em dona...
Esperen els últims
no
em dona
confiança. I sí, se sale.
No em dona confiança a mi els suplents de la defensa. Per desgràcia, portem 3 anys buscant centrals i juguem amb els mateixos centrals que teníem a l'època de Guardiola. I això s'acabarà, si Déu vol, aquest any que ve... fitxant a un central com és Laporte.
Tenim classificacions de la Lliga, no sé.
Sí.
Per dades, gols en contra. Segon...
Quants en porta? 19
del Barça?
El Barça, el segon, sí, segon menys.
Penso que porta 19, no?
Sí. Això et dona una mica la pista de la feblesa defensiva.
Sí, no.
Aquest és un equip que defensa a camp contrari. Per tant...
Sí, però vull dir que a mi el que em fa por és que quan no està als defenses titulars... Llavors, i quan dic titular no poso l'Alves, perdona.
No.
Perquè l'Alves és jugar amb 10 tots els partits, no juguem amb un defensa.
A tots tampoc siguen tan injustos.
A veure, és que et deixa uns carrils laterals drets perquè entri els davanters, brutals. L'Alves l'any passat va fer un final de temporada brutal, sí, però, sensacional.
Però
va estar demà...
Està inspirat també, amb el seu atac et frena de que
sí,
altres
però,
fugin.
Però hem de pensar que el dia que estigui inspirat... No, bueno, sí, el defensa ha d'estar tots els partits, no el dia que surt inspirat.
Però,
a mi l'Alves, en aquest moment, el que va de temporada no m'agrada. Al final de temporada passada va ser molt bo, però va ser de meitat de març a maig.
I
de setembre a març va ser un desastre.
Aquesta temporada ha fet partits bons.
Però no és això. Ha fet partits. Però no, és que han de fer tots els partits. Un defensa...
El Messi tampoc ha fet tots els partits bons.
Ah, però el Messi juga i decideix tots els partits.
Josep Maria, et donaré una dada. Objectiva. Tu t'agafes les Olimpiades, no? Les Olimpiades, la prova estrella de les Olimpiades són els 100 metres lliures,
sí.
No? Llissos.
Sí.
I el Bolt, el Hussein Bolt, que és el tio més ràpid del món. I el veus córrer. I va a tota castanya des de que surt fins que arriba. I això són 9 segons i dècimes. Sí. Molt bé. L'Alves, al camp del Barça, té 105 metres. 105 metres. I et fa la pujada i baixada 25-30 vegades en un sol partit, en 90 minuts. I ho fa 3 segons i mig més lent que el vol.
Però no és suficient per agafar un contraatac?
Tu dona compte el que és això.
No.
A nivell de despesa física, amb un tio que té quasi 30... O si no, 32 anys. Que d'acord que després arriba i centra, i de cada 10 centres hi ha 8 que tal, bueno, però els dos que fa bons... Aquesta temporada jo recordo partits que s'han resolt amb 2 entrades d'Alves. Sí. Són massa exigents.
Jo amb l'Alves soc molt exigent.
Al final
molt.
El Barça haurà de jugar...
Perquè hi ha partits que no fa falta que pugi tant, perquè fins al cap, quan puja, després tira la pilota enrere, punt, llavors...
Això s'arregla, és fàcil.
Això és estil vaquero, que dic jo.
Et posa a tu amb una bandera, si és verda, que puxi, si és vermell.
No, però vull dir que a l'Alves, una vegada està dalt, per baixar a baix de defendre, amb un contraatac mai arriba. Mai arriba.
Pregunta-li al Madrid, al Marcelo.
En Barcelona és millor que l'Alves, mil vegades.
Sí, bueno, tampoc arriba mai en defensa.
Però té una defensa ah, més que... cohesionada, no sé què. Hi ha un mite camp que talla, però és que l'Alves, quan puja, et deixa el carril dret obert completament.
Deixeu-me que repassi una mica els partits. Allò, Manel, ho sento, però si vols veure el derbi...
A les 4,
derbi,
ja estic informat.
Saps?
Sense siesta.
No podràs fer la migdiada. Una mica, un cop de cap, sí... Res, 5 minutets.
No, hauré de fer com els suecs i dinar a les 11:30.
Uf! Un dinar esmorzar amb brunch.
Doncs,
un brunch.
Dissabte a les 4, el derbi, el Real Madrid Atlètic, Atlético, a 6:45 de la tarda, Sporting Espanyol.
Molt bon partit. Molt bon partit.
A 6:45 de la tarda. Ens anem a diumenge, a 9:15 del vespre, al Barça-Sevilla.
També.
Un altre bon partit. Una anticipació del que serà final de Copa del Rei, que està confirmat que jugarà el Calderón,
sí,
a Madrid.
Era lògic.
I a les 4 de la tarda de diumenge, el València Atlètic.
Bon partit, també.
Sí.
Home, el clàssic...
Bon no, partit a València Atlètic, ja ho veurem.
Sí, bueno, no, home...
Perquè el València també és un equip que ara està guanyant, però...
No, bueno, guanya el Europa...
És enganyós, eh?
Guanya Europa amb l'Àustria, eh?
Sí, el derbi serà un partit... Tots ho són, però... molt intens i molt carregat d'urgències, especialment per la banda del Madrid, que és jugada local, contra un equip que té una disciplina tàctica quan no té la pilota espectacular.
Sí, sí.
Jo crec que té mèrit el fet de que grans jugadors d'un nivell en tècnica molt alt i molt bons i molt cotitzats, perquè Griezmann va costar 35 milions d'euros,
sí.
Però com Griezmann hi ha 3 o 4 més a la plantilla, no?
Sí, sí.
Que tinguin aquesta disciplina de tornar i ficar-se allà davant del seu lateral i tapar forats i tal, jo crec que pel Madrid serà un partit molt exigent, molt, molt complicat, excepte que facin el que han fet darrerament al Bernabéu i comencin i en 5 minuts facin 2 gols, sí, al principi, sí, i ja ho canvia, sí, una mica tot, però sí. Com sigui un partit que en el minut 30 vagi 0-0, el pronòstic és que guanyen l'Atlètic, segur.
1-0, igual.
Inclús 1-0, sí.
I és un partit en què els dos equips els hi pesarà molt, jo crec, el fet de que saben que el que perdi, encara que no quedin més de 10 jornades, no té res que fer ja.
Jo vull apostar...
Les mínimes possibilitats que pot tindre ara li desapareixen per complet.
Jo vull apostar amb un empat, que seria perfecte.
Seria perfecte, ajuntat amb una victòria del Barça.
Mm. Bueno, llavors el Barcelona... mira, empata el Madrid i l'Atlètic de Madrid. Si el Barcelona empata, no passa res.
No passa res.
Si perd, tampoc passa res, perquè és un punt només.
Sí,
vull
sí,
dir no. Que el millor no, resultat pel Barcelona és un empat.
Sí, i molt probablement el que més s'hauria de ficar la carn a la graella, que és el Real Madrid, estarà també amb el xip posat que aquesta setmana té Champions,
sí,
suposo.
Sí,
tornada.
Ho té bé, però... jo crec que la competició a la que s'agafen tots dos, tant el Real Madrid com l'Atlético...
Això és una excusa mediàtica,
és la Champions.
No, però això és una excusa mediàtica.
Jo he vist guanyar. La sèptima va ser la a 12 punts del líder.
Sí, sí,
I estaven a 12 punts del líder, perquè ja tenien el xip posat o allò o res.
Però
i la novena, el mateix. I la dècima, diria, ara no recordo, però líders no anaven,
No.
Vull dir que al final
aquests tios són molt llestos. L'altre dia sortia un estudi així i tots els copes d'Europa que ha guanyat el Madrid totes ha sigut amb la Lliga perduda.
Les de color, les Champions.
Totes ha sigut amb la Lliga quan ja no tenen cap opció a la Lliga.
Però aquest partit Real Madrid, Atlètic de Madrid, és vital pels dos, per tant s'hi posaran al 100%.
Ens hem d'acomiadar. Que tingueu bon cap de setmana. Bons partits, bona migdiada, Manel.
Gràcies. Faré a la tarda, faré el torn de nit.
Ens tornem a trobar la setmana que ve. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Gràcies.
Adéu.
Sant Cugat a fons. La vida és local.